Ha setat el repte de l'editorial Fragmenta de saltar la Bíblia, de revisitar un passatge de l'obra sacra, actualitzar-lo, potser de construir-lo. Per Antoni Pons, a partir de la conversió de Saul en Sant Pau, per parlar de transformacions religioses, ideològiques, de catarsi o de simples evolucions. Avui a l'Aviador parlam de Caure del cavall, una cartografia del canvi amb el seu autor. I ho fem ambientats per Viatge a Don Afogato, un tema que transita per, precisament per la pel·lícula El gato pardo. Per Antoni Pons, periodista, articulista, escriptor, com estàs?
Com anem? Molt bé, molt bé.
Molt bé. 21 fragments que es premen el tema del canvi, amb exemples il·lustres, amb molt de referents, pentura una tesi que passa per la defensa del progrés i sempre en Tancredi, precisament el personatge del gato pardo, al radar per allò de que ha de canviar tot perquè tot continuï igual. Per Antoni, com arribes al tema del canvi? Perquè supos que això no és una imposició de l'editorial, el tries tu i a través de la figura de Sant Pau.
Sí, aquí tot va anar com d'una manera molt natural, no? Vull dir, l'editora, Anna Ponsada, coeditora de Fragment amb en Ignasi Moreta, me diuen, mos agradaria que participassis d'aquesta col·lecció, Saltar la Bíblia, que consisteix en tu tries un passatge i a partir d'aquí comences a xerrar o especular o reflexionar. I d'una manera com molt natural, se me va imposar la figura de Sant Pau, que és un personatge extraordinari que sí. jo ja sabia que era molt important, diguem, de fàbrica o des de sempre, però que justament quan me varen fer la proposta havia llegit feia molt poc dos llibres que me'l varen acabar de redimensionar a lo gran, que són Domini d'en Tom Holland, que és un historiador britànic que explica com el cristianisme ha donat forma a tot Occident, i després El regne d'en Emmanuel Carrer, no? I aquells dos llibres, això, varen fer que arribàs a pensar gairebé de manera blasfema que Sant Pau en realitat és més important que Jesucrist, no? Després ja em poden xerrar d'això. I després de que se m'ha imposat la idea d'escriure sobre Sant Pau, immediatament això se m'ha imposat la idea d'escriure del canvi a partir de Sant Pau, perquè en realitat Sant Pau, allò que el defineix és un presumpte canvi estructural, absolut, de creences, no? I a partir d'aquí, la veritat és que tot va venir molt fluid, i sobretot a mi va ser un tema que tot d'una vaig veure que me donava molt de joc per parlar de moltes altres qüestions, no només religioses, també polítiques, íntimes, personals, culturals, i va anar sortint, la veritat.
Agafant el fil que acabes de mollar, no sé si els Sant Paus d'avui en dia són aquells que es transformen, però no tant religiosament, sinó políticament. En tenim molt d'exemples de canvis radicals i amb un temps rècord, diria jo.
Sí, jo crec que fins i tot de temps actuals, però fins i tot en el segle XX, jo crec que una de les dues figures polítiques més interessants del segle XX, que pot ser més aplicable a qualsevol època, és aquell que des de molt aviat té unes conviccions i no les amolla fins al final, i és absolutament fidel fins al final, i aquell que en un moment donat fa un canvi i que el du a renegar d'allò que creia i a abraçar el contrari d'allò que creia, no? Això són dues figures que nosaltres mos interpel·len molt, jo crec que en part això és així, perquè hi ha molta veritat en totes dues qüestions, no? En totes dues opcions. Hi ha una certa legitimitat en totes dues opcions, no? Jo som fidel sempre a lo mateix, però a partir d'un moment també jo puc caure des cavall i abraçar allò que fins aleshores havia estat criticant. Clar, jo, la meva tesi, la tesi del llibre, una mica, és una tesi contradictòria, però no, jo no diria tant que és contradictòria, sinó bifurcada, no? Que és que tot canvia sempre i tot és sempre igual. Jo això m'ho crec, d'alguna manera, no?
I ho expliques bastant bé. Defenses, per Antoni, que hi ha dues classes de canvi, bàsicament el quotidià, el publicitari, en certa mesura superficial, que se pot canviar l'estil de roba, de pentinat, de fer una dieta extrema i canviar fins i tot el físic, i després està el transformador, que de creències religioses, ideologia, com estaven comentant, no? I crec que és vera que això pot englobar la majoria de canvis que tots coneixem, diguem, al nostre voltant.
Sí, en el final la figura de Sant Pau, clar, és aquella persona, Saula, jueu romanitzat, que fa feina a les ordres dels sacerdots del temple a Jerusalem perseguint cristians. matant-los, castigant-los, considerant que les idees que tenen són absolutament blasfemes i intolerables. I a partir d'un moment donat passa a creure tot el contrari. No només passa a creure tot el contrari, sinó que ja no només no persegueix cristians, sinó que s'obsessiona a fabricar cristians. No només creu que allò que abans considerava una mentida ofensiva, ara és la veritat absoluta. De totes maneres, i jo això s'assaig també, jo crec que els assajos, els autors han de discutir amb ells mateixos, després de dir que això és un canvi estructural, com tu bé has dit, o ideològic o religiós, no superficial, no publicitari, estructural, essencial, també me deman, et segur que canvia tant, en realitat, Pau? Perquè és vera que canvia de creences, és vera que canvia de conviccions, és vera que canvia de missió política o apostòlica o religiosa, però el seu caràcter jo el veig igual. Aquella figura energomènica, sí, potent, sí, que ho fa tot deixant-s'hi sa pell, és el mateix, no? Per tant, canvia estructuralment, però hi ha alguna cosa en ell que no canvia, i això crec que també el fa molt fascinant.
I d'aquí viatges amb Picasso, que després en parlarem, perquè també és un exemple de canvi continu, però al final mantenir sempre les essències. Jo crec que hi ha que l'ombra del determinisme recorda l'assaig, i pot ser en la figura de Hawthorne al centre, però clar, i això m'ha de demanar-te en quin moment, si agafant precisament les tesis d'en Hawthorne, en quin moment de la nostra vida, a quines edats de mitjana ens convertim en aquests éssers fixes, permanents, condenats a no canviar?
Clar, aquest és el gran dilema, no? Jo no volia que me sortís un assaig fatalista o determinista.
No, no és fatalista.
Però a moments en som conscients, perquè jo tenc una visió fatalista de vegades de l'ésser humà i de la història, no? Com si no poguéssim sortir d'un cert perímetre limitat, d'un cert maldo, com si estéssim inevitablement condemnats a repetir determinats errors, determinades renúncies, determinades il·lusions que s'acaben frustrant. Però després de dues pàgines molt fatalistes, intentava que hi hagués una certa esperança. Jo crec que una mica, en termes individuals, el que sí que passa a sa vida és que quan mos enfocem format a l'adolescència, ja molt difícilment podem deixar de ser allò que som. Evidentment que te pot passar una gran tragèdia personal que te desmunta i tu te reconfigures a partir d'allò, no? Però quantes vegades hem vist gent que xerram, jo ara tenc 45 anys, i xerram amb col·legues meus que els conec d'ençà que en tenen 12, i dic, és que són iguals. I jo segurament som iguals per a ells, no? Vull dir, com si s'estructura de sa personalitat, això, mos quedat molt definida. I crec que en termes polítics o històrics també és aplicable. I jo pot ser exemple de sa revolució francesa i sa revolució russa. Dos moments en què tot canvia, en què tot se crema, en què tot se vol fer nou, i efectivament hi ha coses que són noves, diferents, millors, però que se repeteixen uns patrons del món que varen voler destruir, no?
Indubtablement. Clar, jo poses exemples, continuant un poquet amb el tema, dels canvis i el destí. Parles de pel·lícules i jo me fa pensar molt, perquè són més pel·lícules, evidentment, de referència, sobretot dues d'elles, i me convenç quan dius que quan parles de Casablanca, del senyor de les mosques, de l'Àngel Exterminador. Clar, tornant un poquet d'aquest determinisme, és recent, per posar la pel·lícula que acaba de guanyar l'Òscar, Anora, no? I això m'ha de pensar que, perquè tu parles de que els protagonistes de totes aquestes pel·lícules al final tornen a la seva essència, i clar, jo me preocupa en el sentit de la meva consciència de classe, que sí que pens que és molt complicat allò de l'ascensor social, que és molt complicat que aquest de fugir aquest determinisme, sobretot de les persones que neixen en un context i en una situació econòmica determinats.
Sí, és que clar, aquest és un altre tema. I quantes vegades, no perquè la persona falla, sinó perquè l'estructura, diguem-ne, social o sociopolítica del món t'obliga a ser... Quantes vegades hem vist gent que tenia una consciència de classe molt marcada, una ideologia molt profunda i molt convençuda, que van ascendint, passen a formar part de l'engranatge del poder i del sistema i s'hi acoplen, no? Clar, això vol dir que ja venien podrits de base? No necessàriament, clar. Jo en el final, la meva tesi, entre cometes, perquè no és un assaig de tesi, ja ho dic, és un assaig en què discutesc en jo mateix, sí, és que sí. L'ésser humà està limitat, diguem-ne, per un triple perímetre, no? Que és el perímetre de la biologia, el perímetre de Sistori i el perímetre d'això que han convengut anomenar la condició humana. Clar, dins aquest triple perímetre limitat, tot formigueja, tot batega, tot vibra, tot puja, tot baixa, tot canvia, tot se transforma, però mai sortim d'aquest perímetre, no? I en aquest sentit sí que hi ha una certa fatalitat. Les coses són així i molt difícilment deixaran de ser-ho. Què vol dir que són així? Bueno, és un així molt plural, entenc-me, molt heterogeni, molt contradictori, però són així. I en aquest sentit és allà on apareixen determinades frases. Per exemple, tu has comentat amb el Gato Pardo, la de Lampedusa. Això molt ressona a tots, molt veritablement, no? Uh-huh. O hi ha una altra frase, que ara mateix no record si la vaig acabar posant, que és de la sèrie d'en Sorrentino sobre...
Sí, l'has posat, la tinc aquí.
No? Sí, va, sí. Som-os com Déu, no canvia mai.
No canvia mai. Que diu, sí, ho diu, crec que és un cardenal i ho diu la primera part d'aquesta sèrie. Jo som molt sorrentinià, per tant, quan t'he llegit, dit, tate, aquí m'has guanyat.
És una frase extraordinària. Extraordinària. Compare, sí. Som-ho humil, poca cosa amb Déu, i són igual perquè no canvia mai. Clar. I dius, ostres, és cert. Ara, vol dir això que la gent està condemnada a ser com els seus pares, a ser com s'entornen que neix, no? Jo crec que també hi ha una certa possibilitat d'autofabricar-nos, d'autoconstruir-nos i de canviar la societat i el món, perquè si no estaríem igual de malament que estàvem fa 2.000 anys o fa 4.000 anys, i jo crec que amb algunes coses evident que hem canviat, no? Cap a bé, fins i tot.
Clar, utilitza Sant Pau com a eix, però també en Fuixer, un personatge absolutament fascinant, retratat de manera meravellosa per Stefan Zweig, per exemple, que va ser jacobí, que va ser jacobí més radical, que va ser girondí moderat, que va ser bonapartista, i al final jo, no sé, tens la sensació de que el salves, que tens com una... Com una, no diria idolatria, però que és un ser extraordinària, no. que de qualque manera l'admires. No m'estranyaria, tampoc.
No, Jo em puixé el post d'exemple d'estió que se va canviant en funció del context.
I dels seus interessos.
Com una espècie de camaleó cínic.
Sí,
no?
sí.
I en canvi Sant Pau és tot el contrari. Sant Pau canvia i li és igual el context.
Sí,
el contrari, canvia,
sí,
per afrontar un context més hostil. Clar, jo Fuixer el contrari. Per mi Fuixer representa lo pitjor de la condició humana i lo pitjor de l'activitat política, diguem-ne. Aquell que només per continuar sobrevivint políticament, per continuar acaparant poder, és capaç de trair qualsevol ideal i de no creure mai en res. No.
Com a personatge literari, sí, pràcticament.
Sí, com a personatge literari...
És l'Aníbal Lecter, que al final tu vols aquest personatge sempre, sí, del teu costat.
Jo crec que Fuixer explica tot Balzac.
Totalment, clar.
Vull dir, tots aquells novel·listes francesos des de nou, davant d'un personatge com Fuixer, flipaven en colors i l'utilitzaven de model, no? Però no, jo crec que és bastant repugnant. No vol dir que Sant Pau no tingui coses també molt dubtoses, no? Però qui és que no fa coses molt dubtoses de tant en tant?
Clar, després arribem a Picasso, que el compares amb Morandi, Morandi, pintor de bodegons, que diguen que no va sortir uns paràmetres determinats gairebé mai. Al final els iguales, dius que mai deixen de ser ells mateixos. Jo t'adavant si això és un valor en si mateix, ser sempre tu mateix.
No, perquè no sé ben bé què vol dir ser un mateix. A mi el que m'agrada és que en Picasso és ell mateix picassianament i en Morandi és ell mateix morandianament. En el sentit que en Picasso és un tio que des dels 16 anys fins als 90, en què se mor, canvia contínuament. Primer realista, després el simbolista, després el cubista, després flirteja amb l'abstracció, després mediterraneista... I canvia constantment, però contínuament és en Picasso. Cada vegada amplia més el perímetre de la Picasso, no? I com que canvia tant, nosaltres arribem a tenir la sensació que en Picasso no és que canvia, sinó que en Picasso encarna pictòricament el canvi. En canvi, Morandi és un tio que, més enllà d'una primera etapa futurista, se tanca en el seu talleret de Bologna,
i
se dedica a fer bodegons. Bodegons amb uns mateixos pitxers, uns mateixos gerros, uns mateixos colors, una cosa molt humil... I pareix que sempre fa el mateix. Però de la mateixa manera que en Picasso, tot allò tan diferent que fa, té molt de punts en comú, tots els bodegons d'en Morandi que s'assemblen tant tenen coses molt diferents uns dels altres, no? I a mi això m'agrada molt. O sigui, aquell pintor que pareix que canvia contínuament, en el final s'assembla sempre molt ell mateix. I aquell pintor que s'assembla moltíssim sempre ell mateix, sempre ofereix coses noves i diferents. però no, a mi tot dos m'agraden molt, vull dir, el món és millor perquè existeixen en Picasso i en Morandi, el món seria més pobre si només existís en Picasso o en Morandi, en aquest sentit, no?
Clar, després arribes a Ramon Llull, que en realitat podria ser perfectament el protagonista d'aquest assaig, no és un personatge bíblic, òbviament, i per això no pot ser, però que és un exemple meravellós també de transformació, és a dir, la història de Ramon Llull. I ara m'ha dit en Berantoni, ha fet un assaig sobre el canvi, jo hagués dit, ha agafat en Ramon Llull.
Sí, bueno, una de les coses que havia d'anar molt alerta amb aquest assaig era no agafar determinades coses que són molt inevitablement relacionades amb el canvi, no? M'he proposat no parlar de la metamorfosi d'en Kafka.
Vale.
M'he proposat no parlar de les metamorfosis de Novidi, de determinats filòsofs de la Grècia antiga, perquè ja tothom, d'en Heracli, tampoc no ho he posat, i és a consciència, el vers final, aquell magnífic del poema d'en Rilke, tors d'Apolo arcaic, has de canviar de vida. Això també està molt tentat de posar-ho i no ho he posat, no? Però Ramon Llull, venia molt a mà, clar. I a mi el que m'agrada de Ramon Llull, que també és el que m'agrada de Sant Pau, és aquesta cosa de... crec això, o no crec gens amb això, i ara pas a creure-hi fanàticament, no? I creure-hi fanàticament vol dir que estic disposat a arriscar sa vida per defensar-ho, per crear nous adeptes a sa fe que jo ara crec, però que fa dos dies menyspreava. Ostres, això és una cosa brutal, i és un gest que en realitat tu saps que no té cap nivell ni un de cinisme, perquè són gent que canviant se compliquen sa vida. Jo no m'enfio de sa gent que fa un canvi radical per simplificar-se sa vida, però d'aquests que fan un canvi radical i se la compliquen, dius, ostres, aquí hi ha una honestedat de fons, no? Hi ha una valentia de fons. Jo crec que tant Sant Pau com Ramon Llull la tenen, d'alguna manera, aquesta valentia de fons.
Clar, notes, ho has dit abans, no? Cert escepticisme respecte de les revolucions, o com a mínim me fa la impressió que hi ha una contraposició d'evolució i revolució en la qual hi guanya la primera.
Està ben dit, sí.
En la teva opinió, eh? O sigui, vull dir...
Sí, com si les revolucions servissin per evolucionar, no per revolucionar,
sí,
en realitat.
Sí, efectivament.
No?
Allò que queda és allò evolutiu, no allò que ha trencat molt...
No, i fins i tot, això és una cosa que no vaig posar allà, però he posat alguns articles en el final... El gran beneficiat de la revolució russa durant el segle XX és el ciutadà de les societats capitalistes.
Clar.
Perquè els capitalistes, a partir de la por que els hi feia que passés el mateix, van haver d'adoptar unes mesures en favor dels treballadors, per generar una certa societat del benestar, i en el final, el millor que li ha passat en el capitalisme americà durant el segle XX, o europeu durant el segle XX, és la revolució russa, no? En aquest sentit.
Sí, de retruc,
i això té a veure amb ajuda... En canvi, en els russos, jo crec que la revolució russa els va destruir, però ja venien destruïts. Això tampoc no volia que quedés com una espècie de lògi de antiràgim ni de la Rússia serista, al contrari. Una de les coses que a mi m'agradava molt d'aquesta doble comparació és... arriben els Robespierre, Danton i companyia, se volen carregar totalment l'antirègim, se'l carreguen, decapiten el rei, decapiten la reina, però després reprodueixen a la seva manera determinades dinàmiques perverses d'allò que s'han carregat. Abans veneraven Déu, ells veneren la raó. Ells, abans hi havia el terror monàrquic, ara hi ha el terror repressiu republicà. I amb els bolxevics igual. No? Vull dir, la manera com utilitzen Sibèria és igual com l'utilitzaven els tsars. La manera com imposen una determinada doctrina, encara que sigui la doctrina comunista, és molt semblant en termes de fanatisme i de monolitisme, la manera com l'imposava el règim tsarista. Però a la vegada sí que varen provocar grans canvis, saps? Vull dir, tampoc no ho estic negant. Però és això, que canvien moltes coses i a la vegada algunes coses no canvien gens. I a mi això em resulta com molt fascinant.
En tot cas, caure del cavall, una cartografia del canvi, dialèctica, com tu dius, en tu mateix, sembla que discuteixes, no sé si fins i tot fregant el joc sofista, en tot cas sí que és relativista i molt aprofitable. Una frase final que jo també m'agrada molt i està subratllada, són d'aquests que maltrata llibres, però Antoni t'ho he de dir. No som ni tan sols un dibuix fent-se, som una mà i un pinzell movent-se damunt la tela. Jo crec que també és aprofitable aquesta frase final de l'assaig. Enhorabona, cuida't molt.
Moltes gràcies.
Vagi molt bé.
Adéu.